RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Mireu les etiquetes dels productes alimentaris que compreu. Els consumidors tenim a l'abast aquesta eina valuosa per conèixer què conté cadascun dels aliments que mengem. Llegint les etiquetes podrem prendre decisions, millors decisions, quan triguem els productes alimentaris a la botiga, però de vegades el que succeeix és que no sabem interpretar-les. En què hem de fixar-nos de les etiquetes per menjar més bé i tenir més salut? La metgessa nutricionista Magda Carles ens resoldrà ara aquesta pregunta i d'altres al podcast número 21 de Respostes que alimenten. Magda, se m'acudeix preguntar-te, en primer lloc, si és compatible una compra ràpida amb mirar etiquetes, perquè jo crec que aquest és el principal problema que tenim.
Aquesta és la pregunta.
Sí, oi?
Tu creus que la gent... Ja costa anar a comprar més d'un cop a la setmana. Tu imagina que a sobre tinguem que mirar totes les etiquetes. A part que, a partir de certa edat, tindrem que anar amb un telescopi, per veure-les.
La presbícia.
O sigui que és una qüestió complicadeta, Però, bueno, com més sabem, més podrem triar. Jo diria que és una empresa difícil, el de totes les etiquetes, però alguna cosa tenim que saber.
Quan anem a comprar hauríem d'anar amb un marge de temps, fer-ho amb calma.
Sempre, amb calma, i també és en un moment que estiguem tranquils, no que tinguem el mòbil. Jo veig gent que es va comprant i parlant amb el mòbil. Què pots triar tu parlant amb el mòbil?
O responent missatges.
I a sobre porten un nen a la mà i dius, bueno, es fixa en el que agafa aquesta senyora o aquest noi? A veure, comprar és important des del punt de vista econòmic, nutricional i de salut, perquè és que ens ho mengem. Jo sempre dic, quan anem a comprar un jersei, es quedarà a l'armari si no ens agrada, cosa que passa moltes vegades.
Sí.
És que si el que mengem no ens va bé, ens acabarà perjudicant.
Doncs hauríem de començar per aquí, perquè realment és tan important mirar bé les etiquetes als aliments?
És important. També és important anar a un lloc de comprar que sigui de confiança, també és important saber triar aliments de qualitat, però amb les etiquetes jo penso que és important.
Quin és el motiu? Quina és la raó per la qual hauríem de fixar-nos més en les etiquetes?
No, perquè ens dona molta informació. Mira, una etiqueta ens diu des de què estem comprant, que encara que sembli això una cosa òbvia i estúpida, a vegades no saps ben bé, té un nom, un aliment que dius, què és això? Un iogurt? Una crema de iogurt? Un formatge? Una salsa? T'ha passat mai això? Què hi ha darrere això? Doncs des del que estem comprant, fins a on s'ha fet, quin origen té, com s'ha de conservar, quants dies té, quin dia caduca, etcètera. És que ens dona molta informació, sense dir ja la informació nutricional, que vol dir els nutrients que té, no? Seguint la definició. És que ens diu què tenim en aquell paquet, què tenim en aquell producte, què tenim i què ens menjarem. I repetim, ens ho mengem.
Sí, potser no mirem què és el que estem comprant, però sí que ens fixem en detalls com les quilocalories.
Ah, no, i això és el que més, les quilocalories. Com ens importen les calories? Jo em sento aquests anuncis que diuen, la vida no està per comptar quilocalories. I penso, sí, t'ho ves dient, però la gent compta i compta i compta. Quilocalories és l'energia que ens aporta els aliments. Que ja aprofitem per dir, que ho hem dit alguna altra vegada, que l'energia dels aliments ve dels nutrients, però no de tots els nutrients, sinó dels greixos, de les proteïnes i els carbohidrats. Aquests tres nutrients són els que ens donen l'energia. Una vitamina no té quilocalories, no té energia. La fibra en té molt poquetes, l'aigua no té energia, els minerals no tenen energia. Per tant, d'on venen les quilocalories dels aliments? Dels enllaços químics d'aquests nutrients. I què són els nutrients? Són, doncs, el que aprofitem dels aliments, el que ens interessa dels aliments.
Mm-hmm. Per tant, allò que fem, Magda, d'evitar aliments rics en quilocalories, podríem deixar de fer-ho?
A veure, tenim que saber, sabent que és l'energia que porta aquell aliment i sabent que nosaltres, persones que no siguin atletes ni que no facin un esport normalet, necessiten entre 2.000 i 3.000 calories, 2.000 més les dones, 3.000 més els homes, doncs, a veure, clar que podem mirar les calories, però, escolta'm, què vol dir això? Que un aliment que tingui 500 calories com la xocolata, doncs tu ja no la pots comprar? O un aliment com l'oli d'oliva que en té 900 als 100 grams? A veure, per tant, es dona una informació, però tu compraràs el que necessites igualment. Ara, quan trobem dos galetes, potser sí que ens interessarà agafar la que té menys sucre, val? Però l'oli el seguirem comprant encara que tingui moltes calories. La xocolata jo també. O sigui, perquè depèn de quin aliment sigui, però també depèn de la quantitat. Per tant, les calories ens interessa, però ens interessa sobretot saber com som nosaltres, quantes calories necessitem al dia més o menys i quina quantitat d'aquell aliment prendrem.
També tenim molta fixació en els aliments que apareix la paraula light.
Ah, ui, sí, això ens encanta també. Què vol dir light? Doncs light vol dir que és un aliment que té el 30% menys de quilocalories, d'energia, que el seu homòleg. una maionesa light, doncs si una maionesa posem i té 700 calories, que por ahí va, doncs imaginem que una light té 400 i pico, un 30% menys. Que a vegades la gent es pensa que lo light són 0 calories. És mentida. Lo light té menys energia. Tampoc a prima, eh? O sigui que l'Olight és un, també es mereixeria, quasi, es mereixeria quasi un podcast, eh? L'Olight, sí, té calories.
L'anotem. Per tant, ens pot engreixar, un light.
Evidentment. Evidentment, de fet, un dels problemes dels aliments light doncs és que com comba amb la convicció de que, ah, això engreixa menys, en sols menjar més, a part que són menys saciants, normalment. Per tant, atenció a l'Olight, que té la seva utilitat, però sempre i quan es facin servir bé.
Magda, tornant a l'etiqueta.
Tornem a l'etiqueta.
De vegades fa molta mandra llegir-les pel tema de la lletra, que és molt petita, sí, que comentàvem ara, però també perquè són etiquetes llarguíssimes.
Sí, sí, és veritat.
No? És veritat. Realment, és veritat, per exemple, que quan menys ingredients millor en un aliment?
A veure, el que és veritat és que quan més pitjor. Clar, perquè si... Què tenim que mirar? Un cop sabem què estem comprant, què estem comprant? Què estem comprant? Arròs? O estem comprant galetes de fibra? O estem comprant una salsa de maduixa? O una marmelada? Un cop sabem això, ens anem als ingredients. Pensem en la marmelada, per exemple, aquesta famosa, o confitura, digui-li com vulguis. Posem ingredients. Clar, què és el que els ingredients que hi haurà? Pues imaginem que és una marmelada de maduixa, no? En teoria, només tindria que haver-hi maduixes i sucre. Bueno, pues molt bé. Tenim que saber una cosa molt important dels ingredients, que van de més quantitat a menys quantitat.
Perfecte.
Si tu d'una confitura veus que el primer ingredient és el sucre, que vol dir que el que hi ha més és sucre.
Malament.
Cosa que no passa només amb les confitures. També amb alguns cereals d'esmorzar i amb moltes salses. O sigui que això, i amb algunes cremes de cacau, etcètera, etcètera. Si veiem sucre com el primer ingredient, vol dir que el primer que té aquell aliment és sucre. I el segon, el tercer, el quart, i així successivament fins que hi ha a menys poca quantitat. No? Clar, òbviament, com que és un aliment processat, els que porten etiquetes, perquè no, un enciam no porta etiqueta, en principi, ni una pastanaga, doncs resulta que quants més ingredients porti aquell aliment, en principi, doncs, home, més processat està. La marmelada de maduixa que dèiem portarà igual maduixes, sucre, algun conservant, probablement, algun aroma, i para de comptar, normalment. Però, clar, si, per exemple, comprem unes patates fregides amb gust de bacon, tu veuràs que els additius i els aromes i això se sumen. Quan més sofisticat és aquell aliment processat, més ingredients trobarem a l'etiqueta.
I estan tots, i són tots els aliments a l'etiqueta? O són tots els que estan, no hi apareixen?
No, i són tots els que estan en una dosi, diguéssim, considerable. Els que n'hi ha més d'un 0,1%, no sé si és 0,1 o 0,5, doncs ja no hi són, perquè és que és tan poc, no?
Ens parlaves dels sucres. Anem als carbohidrats.
Sí.
Quin paper juguen en un aliment i a la seva etiqueta?
Mira, ara estem a l'etiqueta ja, com hem vist els ingredients, i ara ja baixem aquell lloc que posa valor nutricional, que és un... I veurem què posa. Per 100 grams, per ració... Clar, és que és molt diferent els 100 grams que per ració. Per exemple... Tu pots dir, ostres, aquestes galetes porten de calories 450 als 100 grams, que és molt. Però igual, aquella ració de galetes que consideren una ració que són 30 grams, són 120 calories, no? Per tant, tinguem en compte que una cosa és el que aporta els 100 grams, una altra cosa és la ració d'aquell producte. Escolta, hi ha algunes famoses galetes que la gent es pensa que són light, que l'únic que porta, l'únic que passa, tots sabem aquelles famoses tortites, perquè porten poques calories, perquè pesen molt poc. Perquè, clar, la ració pesa 15 grams, però si veiem el que porta 100 grams de les tortites, veuràs que d'allò de lluny no en té res.
I aquest és l'argument que després fan servir les empreses per vendre el producte,
tant,
no?
Per tant, és important saber el valor energètic, però també quina quantitat de què, quant porta cada 100 grams, però quina és la dosi que jo prendré d'aquells 100 grams. Perquè, escolta, amb la xocolata té 500 i escaig calories, però si jo en prenc només 10 grams, seran 50, eh?
Clar, s'ha de fer el càlcul.
S'ha de fer el càlcul de tu què prens. Vale, seguim. Ara trobarem ja el primer nutrient, que són els carbohidrats.
Això.
Carbohidrats, que és un nutrient importantíssim, que ja sabem que d'aquí prové la glucosa, que ho tenen doncs, els farinacis, però també les fruites, però també les verdures, etcètera, etcètera. Si t'hi fixes, les etiquetes posen carbohidrats, imaginem que són unes torradetes, unes torradetes empaquetades. Veuràs, carbohidrats dels quals sucres tants grams. Què vol dir això? De carbohidrats n'hi ha de molts tipus. El midó de l'arròs també és un carbohidrat. N'hi ha de moltes mides i de molts tipus. El sucre és un tipus més simple de carbohidrat. És un disacàrid. I és el que porta molts problemes quan prenem en excés. Llavors, tenim que mirar quants carbohidrats hi ha, però sobretot quants sucres. Quan veiem que aquell producte porta més de 10 grams de sucre pels 100 grams, home, ja comença a ser una cosa bastant ensucrada.
La dosi màxima, eh? La dosi màxima, 10 grams.
O sigui, imagina't, quan tu, per exemple, veus, hi han cereals d'esmorzar, de nens, que porten fins i tot 28 i 30 grams de sucre.
Clar, doble, sí.
No, això vol dir que si jo prenc els 30 grams de cereals, doncs seran uns 10 grams per ració. Però si jo faig un bol d'aquells grossos amb cereals, em puc prendre només per esmorzar doncs, uns 20 grams de sucre, així pim-pam, com aquell qui no vol la cosa. Per tant, el sucre sí que el tenim que controlar. Mm-hmm. Carbohidrats i sucres. Mm-hmm. Recordem que els carbohidrats són uns nutrients que són imprescindibles i que són saludables i que se suposa que el 55-60% de les calories de la nostra dieta té que provindre dels carbohidrats. Però, ojo, no dels sucres. Del sucre no és bo que passi del 10%. Mm-hmm. Per això, qualsevol aliment que tingui més de 10 grams de sucre cada 100 grams, vol dir que ja té molt de sucre.
Vigilem.
Azúcar. Mm-hmm.
I si trobem sucre de canya en una etiqueta i en una altra trobem sucre integral,
sí.
Per tu quin és el millor?
Són molt semblants, però continuen siguent sucre. També és bo que siguin en poca dosis. No perquè sigui de canya o perquè sigui integral, visca el sucre. No. El sucre se'n pot prendre, però sempre en dosis moderades. Tampoc això no vol dir que el sucre sigui el dimoni, com a vegades es diu. És el dimoni si jo em passo amb la quantitat.
Amb la dosi.
Amb nutrició, ho hem dit moltes vegades, la dosi fa el verí. Val? Per tant, sucre sí, però en poques dosis. Val? Mm-hmm. Anem seguint amb nutrients.
Sí,
ara vindria els
greixos,
els
per greixos. Exemple.
Clar, la gent quan s'engreixos dius, socorro. No, és que sense greixos no podem viure. És que els greixos són essencials. Són essencials per a la nostra fisiologia, per a la nostra vida, per tot. I, escolta'm, el cervell està fet de greix, en gran part. Hi ha moltes hormones que són greix. Necessitem el greix també com a dipòsit, com a termoislant, com a estructura del nostre cos. No podem viure sense greix.
On el trobem, el greix?
Doncs mira, molts aliments. De fet, l'oli que dèiem abans és un greix pur, és un greix vegetal pur. Però jo, en qualsevol tipus de carn, sempre hi ha una certa dosi de greix. Amb els fruits secs trobo greix. Inclús et diria que amb els llegums hi ha greix. Val? Amb els farinacis també una petita dosi de greix. Quins són els aliments més greixosos? Òbviament, l'oli, les mantegues i les margarines. Però això perquè són un greix pur.
Aquests sempre són saludables, no? Aquests?
A veure, l'oli d'oliva, la margarina, depèn de com sigui, si és amb més oleic o menys, o si, quants més trans tingui o menys, sempre el millor és l'oli d'oliva. D'acord? Aquest és el greix saludable per excel·lència. Però això no vol dir tampoc que ens en puguem prendre la dosi que nosaltres vulguem. Què tenim que mirar, en tot cas, de l'etiqueta? Quin tant per cent de greix hi ha dintre aquest aliment? Home, tenim que procurar que no hi hagi més d'un 20% de greix. Però què tenim que mirar dintre el greix? Passa que a vegades no ho posa. Hi ha palmític, hi ha greixos trans i quanta grassa saturada hi ha. Mm-hmm. Aquests són els tres punts que tindríem que mirar.
I en aquests casos, què hauríem de fer?
Home, a veure, siguem raonables. Imaginem que són galetes d'aquelles de pastes de te, aquelles galetes que són bones. És obvi que això està ple de mantega, de grasses de dos tipus, però quantes galetes em prendré jo? Val?
Clar, si en menjo una no passarà
res. Clar,
no
estaré ja pensant en el trans, no?
Però si en menjo la caixa sencera...
Exacte. Aquests greixos han de servir per posar-nos en alerta quan trobem que hi ha trans, que hi ha molt saturat, que d'aquell producte realment en tenim que prendre poc. El greix ens ha de servir sobretot per això. Mm-hmm. Però no per dir... Quin horror. No, és que el greix és necessari. Però si estem en un producte que en té força, doncs tu ja saps que allò en pots prendre molt poc. Escolta, si mirem la composició del formatge, quedaràs parada, perquè pot ser que tingui un 40, un 30, un 45, un 50 de greix.
Déu-n'hi-do.
Què passa? No prendré mai formatge? No, en prendré molt poc. D'acord? Per tant, el greix ens ha d'indicar això, que d'aquell producte, atenció.
Uh-huh. Val? Hem comentat carbohidrats, greixos i les proteïnes.
És un nutrient també importantíssim, és estructural, també hi ha hormones que depenen de les proteïnes, és el nostre, el col·làgen famós que sempre deien de la pell, doncs és una proteïna, per tant és important, la musculatura està feta de proteïnes, és importantíssim les proteïnes. Els immunocomplexes, les defenses famoses que diu la gent són proteïnes, per tant és important que siguin, no? Un 15% de l'energia de la nostra dieta han de ser proteïnes. Val, doncs, escolta, si l'aliment té proteïnes, fantàstic, meravellós, no?
Són totes iguals les proteïnes?
A veure, proteïnes el que és important és que siguin d'alt valor biològic. Vull dir com això, que si tu agafes un paquet, posem-hi, no?, de cigrons, les proteïnes que posarà allà no seran les mateixes que hi haurà, per exemple, un paquet de carn. Òbviament, les de la carn són del valor biològic, les de les llegums, doncs, per exemple, serà d'un valor biològic més baix. Recordem sempre que les proteïnes vegetals no són iguals que les animals, d'acord? Sabent això, cada una ha de fer la seva dieta, com pregui,
quantes,
com pensi que...
Quantes n'haurien de prendre al dia?
A veure, 0,8 grams per quilo, tu calcula. 0,8. I ara fem un càlcul ràpid, una persona de 70 grams, doncs, aprox, té que fer uns 50 grams de proteïnes, no? Uh-huh. Però no, tampoc ho estem calculant, això, perquè tots sabem que fent un parell de racions d'aliments proteics al dia, doncs en tenim més
ja
o menys prou,
és suficient, no?
Uh-huh. Perquè si anem a calcular això sí que ens tornem bojos, eh?
Seguim,
sí que ens tornem bojos.
Seguim, Magda, en aquest cas amb la sal, no?
Sí.
Per què cal mirar la dosi de sodi d'un aliment?
Sobretot aquelles persones que vagin a comprar i que vulguin un producte i que tinguin hipertensió o que tinguin problemes cardíacs o que simplement siguin grans o que, etcètera, etcètera, és bo que una cosa no sigui molt alta amb sodi. Doncs, home, procurem que allò no passi del gram per 100 grams. Val? I això sí que és interessant de veure. I és fàcil de veure. Posa sal, pum, pum. Més d'un gram per 100 grams és un aliment ric en sodi. Mm-hmm. És un aliment salat.
I sempre la trobarem etiquetada com a sodi?
Normalment, no, pot ser sodi, pot ser, a vegades va clorur sòdic, a vegades va a sal, simplement. I, perdona, que abans t'he dit sodi, un gram és sal més d'un gram, eh? Una cosa és, aquí pot haver confusió, la sal és la molècula de clorur sòdic, mm-hmm. Val? Quan parlem de sal, tenim que procurar que no hi hagi més d'un gram per 100 grams d'aliment, que no hi hagi més d'un gram de sal, que és la forma bàsica de beure-ho. Si parlem només de sodi, que és la molècula, diguéssim, la part conflictiva del clorur sòdic, doncs té que ser que no hi hagi més de 500 mil·lígrams de sodi. Val? Però generalment posa sal, molts llocs posa sal. Si posa sodi, pensem en els 500 mil·lígrams, si és sal, pensem en el gram. D'acord?
Fixem-nos en aquest detall.
Exacte,
no?
És un detallet, però això, mira, una persona que estigui sana és igual, però una persona que tingui hipertensió o que tingui problemes cardiovasculars sí que s'ho ha de mirar.
No? A l'etiqueta sí que hi ha, Magda, una informació que de vegades ens genera dubtes, que és la diferència entre data de caducitat i consum preferent. No? Ah. Quina és la diferència entre
una
cosa i l'altra?
Quan dius consum preferent, és quan tu pots consumir aquell producte que està en les seves qualitats òptimes, de textura, de sabor, de qualitats nutricionals, el que tu vulguis. La de caducitat vol dir que a partir d'allà aquell aliment ja, home, és poc recomanable. Val? Per tant, una cosa és, et diuen quant has de prendre aquell aliment per aprofitar totes les seves avantatges, tant gustatives, organolèptiques com nutricionals.
Mm-hmm. Per tant, la data de caducitat l'hauríem de seguir al peu de la lletra.
Exacte.
Amb el consum preferent podrien ser més laxes, no?
Exacte, sí senyora. Aquí va, així es va, així es va.
I és important, per exemple, seguir les normes de conservació?
Sí, absolutament, absolutament. Per exemple, errors que fem, no? Doncs igual posar l'aigua mineral natural en un lloc que li toca el sol, o en un lloc que és humit. A vegades fem coses, a vegades ens pensem, o fem molt amb els aliments, comprem un aliment congelat i ens pensem que, com que està congelat, dura eternament. No dura eternament un aliment congelat. No és l'edat del hielo, allò que es quedava la gent petrificada. Els aliments congelats pues, tenen la caducitat que tenen, saps? O comprem oli i el deixem allà també ad eternum, no? A veure, igual no ens farà mal, però allò perd, eh? Vull dir, o, per exemple, posem cartons de llet en un lloc que està calent. Allò, encara que estigui tancat i que estigui correcte, es pot deteriorar.
Sí, sí, són
vull
detalls,
dir que la conservació
importants, eh?
És important, és important. Mm. Jo repeteixo, tot el que sigui, tot el que mengem, ho tenim que mimar.
I la procedència també, saber la procedència,
és
no?
És interessant i tindríem que saber més, no? Per exemple, jo, si compro unes galetes, unes magdalenes, m'agradaria saber si està fet, que a vegades no ho posa, sabem l'empresa que ho ha fet d'on és. És a dir, sabrem si aquestes magdalenes venen de França o són espanyoles, però no sabem si la farina és espanyola. No sabem si l'oli que posen és oli d'oliva espanyol o està importat de no sé on.
Clar, però això ja és complicadíssim.
Això ja seria, l'etiqueta ja seria una enciclopèdia. Però estaria molt bé, saber els ingredients, quina procedència tenen. I això no ho sabem. No. Només sabem que l'empresa que l'ha fet, d'on és, si t'hi fixes.
Perquè, a més, quan més quilòmetre zero, molt millor.
Clar. I una altra cosa, Esther, quan menys aliments amb etiquetes, millor. Quan més cosa més fresca, millor.
Quan més natural.
Clar, manera d'anar ràpid a comprar, comprar sempre coses molt fresques.
Està clar, clar. Està clar. Doncs, arribat a aquest punt, Magda, jo crec que és moment de fer un petit resum de tot el que hem dit, no?
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Què hauríem de saber sobre les etiquetes quan anem a comprar, Magda?
Primer, què estem comprant, que no sempre queda clar. El pes que d'ello, també és important. Què es considera una ració d'aquell producte? Què són, 30 grams de galetes, 25, 20? L'energia que aporta per cada ració, és a dir, per lo que menjarem. Quina quantitat de sucres ens aporta? Quina quantitat de sal? Quina quantitat de greix saturat? Jo et dic que tinguin cosetes, eh? Té oli de palma o no el té? Té greixos trans o no els té? Val? I llavors, ja com més interessant, home, hi ha també la conservació i la data de caducitat. Crec que això seria una mica l'ABC. L'altre, mira, però aquestes coses sí que van a missa.
I el que hem dit a l'inici, anar a comprar amb tranquil·litat, amb temps i amb calma.
Exacte, perquè si tenim que mirar tot això, Esther...
Clar, és que si no, o almenys quan arribem a casa, no? Si no el fem l'exercici a la botiga, fem-lo a casa.
Exacte.
I si ens hem equivocat a la compra, doncs ja no tornarem a trepitjar amb la mateixa pedra un altre dia.
Exacte,
no?
I sobretot portem-nos unes ulleres de mirada a la vora, please.
Sí. Magda, moltíssimes gràcies per la pauta i ens retrobem la setmana vinent perquè doncs, durant els propers mesos tindrem pràcticament cada setmana podcast, no? De què parlarem la setmana entrant?
Doncs d'allò que la gent es pensa a vegades, no? Com que faig esport tres cops per setmana, vaig a fer pilates i no sé quantos, i tres, tinc que menjar molt diferent. És una etiqueta que es posa a la gent que fa esport.
Cal o no cal menjar diferent quan fem exercici?
Exacte, d'això parlarem.
Doncs ens retrobem en 7 dies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.